Bé, bon dia. En primer lloc, doncs, moltes gràcies a l'organització per haver-me convidat en aquesta trobada entre aquests dos mons. Jo penso que, com intentaré explicar, anem cap a un món d'interrelacions, de connexions, i per tant, no només relacions i connexions turístiques, culturals, sinó també d'investigació i universitàries, i per tant aquesta trobada que fem avui forma part de, doncs, d'un context nou que intentaré explicar. Jo, en els 20 minuts llargs o mitja hora que l'organització m'ha cedit, intentaré mostrar o presentar quin és, des del meu punt de vista, el futur o cap a on va la relació que existeix entre turisme, territori i desenvolupament. De quina manera el turisme i el territori estan generant un nou context, un context inèdit. Però comencem pel principi. El turisme es pot explicar d'una manera molt gràfica. El turisme sempre és el desig de fugir, el turisme sempre és el desig d'anar, de buscar l'utopia perduda. Qualsevol acte turístic sempre és la projecció en un espai que no és el teu, d'una il·lusió. En aquesta imatge, és un anunci molt antic, es veu una persona que viu en un entorn rural o en un entorn forestal, en un entorn geogràfic, en un ecosistema concret, que projecta sobre un espai urbà la seva utopia de fugida. Com m'agradaria ser-hi ara en un lloc que no és el meu? Però si ens fixem bé en aquest mateix espai, hi ha una altra persona que en un altre ecosistema, l'ecosistema urbà, projecta sobre l'espai inicial el desig de fugir. I aquesta és una lliçó molt interessant que mostra que el turisme sempre és un acte de l'espacialització de l'utopia. El turisme és convertir en una realitat geogràfica, una il·lusió utòpica. De manera que qualsevol procés turístic sempre és la construcció en origen d'una utopia. De quina manera aquesta imatge, que és l'essència, des del meu punt de vista, del turisme, ha anat generant la relació entre turisme i territori? Com s'ha anat articulant aquesta imatge que veieu aquí per entendre com funciona el turisme? Jo diria que hi ha quatre models, que són els que intentaré explicar avui, però el model més intuïtiu, el que diguem-ne forma part de la mateixa història del turisme, és aquest. És un model molt simple, en el que hi ha un territori local, un lloc, que disposa d'un recurs, d'un element, i aquest element és el que atreu els turistes, els visitants. De manera que, durant molt de temps, el turisme ha estat una competència entre recursos, o si volen, entre sites, entre nodes. Els turistes i els llocs turístics han intentat demostrar que disposen d'un recurs que se situa molt amunt en la jerarquia turística. Per exemple, la història del turisme de masses, la història del turisme fordista, ha estat l'explotació d'un recurs primari, com és el mar, com és la platja, com és el sol, a l'entorn del qual s'ha creat una oferta turística de llocs que pràcticament només utilitzaven com a argument el seu recurs, el seu node, en aquest cas la platja. I això ha estat vàlid tant pel turisme litoral, com pel turisme cultural, com pel turisme natural. I encara avui aquest model és un model present, és un model que té molta força, és el model que explica la competència de llocs, no a partir de l'interès d'aquest lloc, sinó de l'interès dels nodes principals d'aquest lloc, dels seus sites. I això explica perquè hi ha llocs que intenten construir un relat turístic, una atracció turística, a partir de la presentació dels seus principals sites. Per exemple, aquest és un exemple ben conegut, és l'exemple d'un territori, el País Basc, un territori que té una imatge deteriorada, que té una marca en els anys 80 associada a factors negatius, el terrorisme, la desindustrialització, i que fa d'un site, d'un node, en aquest cas el Guggenheim, un element amb aparentment tanta capacitat d'atracció, tant Stanford Imant, que és capaç de construir tot un producte turístic, tot una marca turística, que pivota només a partir d'un element, d'un recurs. I, de fet, hi ha hagut un efecte Guggenheim, una distorsió del que ha passat al País Basc, que és possible veure-lo avui en dia en la major part del món. Potser l'exemple més exagerat és aquest d'aquí, que molts de vostès deuen conèixer. Això és un projecte, de fet, avui bastant avançat, que és el projecte de la ciutat d'Abu Dhabi. El projecte de la ciutat d'Abu Dhabi es basa en situar, fer la competència a la ciutat de Dubai a partir de la construcció de sites artificials que tenen una aura i que sobre això s'intenta crear una destinació turística. Aquest model es basa en la construcció d'un nou Guggenheim, fet pel mateix Frank Gehry, en la construcció d'un museu d'art islàmic, fet per l'arquitecta anglo-iraniana Zaha Hadid, i aquesta meravella que és doncs, un nou Louvre. El Louvre ha venut la seva marca, la seva franquícia, i ha creat a partir de l'arquitecte Jean Nouvel aquest espai que és una reinterpretació de l'espai islàmic en aquest espai oníric de llums i ombres en una ciutat. De fet, això competeix amb una altra ciutat, la ciutat veïna, que és la ciutat de Dubai, que basa tot el seu atractiu turístic en la creació de nodes, de sites, d'elements simbòlics que són coneguts i reconeguts a la vista, com aquest edifici que es presenta com el més gran del món, dues vegades l'Empire State. És una referència icònica. I jo crec que en el turisme en general i en el turisme cultural en particular encara som una mica presoners de la jerarquia de nodes, de sites, de llocs turístics que intenten posicionar-se a partir de situar en el mapa de l'imaginari col·lectiu uns determinats elements simbòlics, moltes vegades desproveïts de contingut, només des d'un punt de vista simplement material, com és el cas, hem vist, del Guggenheim, com és el cas d'Abu Dhabi, com és el cas de Dubai. O com és el cas de Marquès de Riscal, i que és un exemple del qual parlaré en el quart model. Marquès de Riscal és una bodega, és un celler molt important. És un celler que en el seu moment va intentar entrar en el mercat nord-americà, que és un mercat molt difícil, és un mercat global. I el que fa Marquès de Riscal és crear això que veuen aquí, criden a Frank Gehry i fan una mena de Guggenheim del vi. És un espai museístic, aparentment. És un espai caríssim. No té sentit fer aquest espai si ho compensem amb els recursos que generen els visitants que venen a aquest espai, que no són molts. I la pregunta és per què Marquès de Riscal, aquest celler, en un determinat moment crida a Frank Gehry i crea aquest espai que podríem dir que és una mena de Guggenheim del vi. Ho fa perquè aquest site, aquest node, immediatament adquireix una rellevància global, apareix a totes les revistes nord-americanes, és la portada del New Yorker, apareix a tota la premsa nord-americana, i d'aquesta manera, a partir del posicionament d'un node, en aquest cas d'un site que és el Museu del vi, és una estratègia comercial de Marquès de Riscal per entrar en el mercat nord-americà. Fixin-se la força que té encara avui els sites, els nodes, els recursos elementals per captivar l'atracció turística, fins al punt que un celler utilitza un museu fet per un arquitecte, diguem-ne, de renom, com a estratègia comercial, no per atreure visitants, sinó per a situar la marca en un mercat global. Aquest model molt simple, que és el que ha funcionat sempre en turisme, jo tinc un territori, tinc un recurs, intento situar el meu recurs en l'escala de recursos internacionals per veure si estic en el top i, per tant, sóc capaç d'atreure l'interès dels visitants, es complica molt ràpidament, i de fet això també és la història del turisme, amb l'aparició simultània dels serveis turístics. Els serveis turístics no són allò que atreu l'interès dels visitants, els visitants venen per veure un recurs, però a poc aquests serveis turístics van agafant la forma, l'interès d'atractiu turístic. Hi ha llocs que basen la seva reputació turística en la combinació entre recursos d'interès i serveis solvents. I això acaba generant una certa paradoxa, que és la següent. Això que veuen aquí, per exemple, és una localitat de la Costa Brava, com tantes hi ha en el Mediterrani, que tenen com a atractiu inicial el sol i la platja. Aquest és el seu recurs. A l'entorn d'aquest recurs comencen a situar-se una sèrie de serveis turístics, hotels, càmpings, ports, restaurants, serveis d'oci, urbanitzacions, camps de golf. I a poc, el sumatori d'aquests serveis turístics acaba sent el principal imant turístic. És el principal argument turístic que utilitza aquesta i moltes altres localitats per atreure visitants. No vinem a veure perquè tinc un recurs, sinó vinem a veure perquè tinc uns serveis turístics de tant nivell que són capaços de donar resposta al teu interès com a turista, com a visitant. I això genera, i és molt interessant, tota una semiòtica turística. Què és una semiòtica turística? Genera una simbologia en la qual hi ha uns significants, unes coses, uns elements, que quan el visitant els veu, els identifica, sap perfectament que està en un lloc turístic. És un significant que té un significat turístic. Jo vaig a qualsevol ciutat cultural del món i quan veig aquest tren sé que estic en un lloc turístic. Aquest tren ha esdevingut un símbol que construeix la semiòtica del lloc turístic. I això és molt interessant perquè el lloc turístic vol dir, més enllà dels meus propis recursos, la pràctica turística ha generat un paisatge turístic. El que passa a partir dels anys 80 i dels anys 90 és que els llocs que només presenten al seu territori un determinat recurs comencen a esdevenir paisatges turístics perquè comencen a omplir-se de símbols turístics. I aquesta és una de les contradiccions més interessants. Quan un diu, en la semiòtica del turisme, quin és el símbol turístic per excel·lència? Quin és aquell símbol que quan jo el veig sé que estic en un lloc turístic? I algú podria dir, doncs és la I d'informació, és l'hotel, és el trenet que hem vist abans, és la guia amb el paraigües, és tota aquesta, diguem-ne, simbologia que el fotògraf Martin Parr, en certa manera, ha posat sobre la taula i ha posat el mirall d'una certa banalització del turisme. El més interessant, però, és que el principal símbol turístic són els propis turistes. És a dir, quan mirem aquesta foto, és una foto que vaig prendre al Japó, evidentment, a Nagoya, a l'exposició de Nagoya, no veiem res de quin entorn estem, però sabem que estem en un lloc turístic. De manera que el visitant, amb la seva pròpia presència, està generant un paisatge. Els turistes són espectadors d'un lloc, però al mateix temps són actors, perquè la seva sola presència, el fet de que jo sigui en un lloc, fa que aquest lloc canviï la seva condició de paisatge industrial, cultural, natural, i esdevingui paisatge turístic per la meva presència. I no tant per la presència d'un turista, sinó evidentment per la presència de molts turistes. I això és el que esdevé en els entorns culturals, en els entorns naturals. Quan anem a aquells museus on la presència de molts visitants canvia la condició d'aquell museu, en el que, per sobre dels elements que anem veient, dels seus recursos, hi ha un element nou que és la presència de visitants. I per tant, aquesta és una contradicció contemporània que no hem sabut resoldre, i és com es construeixen els paisatges turístics. Com un arquitecte es planteja la construcció d'un lloc que té com a principal característica la seva funció turística. I quan estàvem enmig d'aquest debat, ha esdevingut un procés molt contemporani que es podia resumir amb aquesta pàgina web. Aquesta pàgina web, bueno, aquesta i moltes altres, però per mi és un símptoma d'un element en el qual la geografia del turisme contemporània es troba davant d'un problema. Aquesta pàgina es diu notfortourists.com, és a dir, no per a turistes. I és una pàgina web adreçada a turistes que no volen ser turistes, tot i que són turistes. I per tant, com veuen per exemple en aquesta captura de pantalla a Amsterdam, porten els turistes als llocs on no van els turistes. Tot i que quan els turistes van al lloc on no van els turistes, deixa de ser el lloc on no van els turistes perquè ja hi estan anant. Perquè és evident que no es pot anar on no van els turistes. És impossible. Però el que diu aquesta pàgina, en certa manera, aquesta i moltes altres, evidentment, això és l'anècdota d'un procés més ampli. I és que a partir dels anys 90, el turisme es mira al mirall i no s'agrada. El turisme, en general, el turisme és un concepte excessivament ampli, l'activitat turística, que ha generat una simbologia turística que és identificada encara avui per molts com un element positiu, per uns altres, aquesta mateixa simbologia, els mateixos elements que generen aquest paisatge turístic, quan són identificats, generen un rebuig. I per tant, per això es creen, i estem en un context molt interessant, de creació de paisatges turístics sense símbols turístics. El que vol dir Not for Tourists és anirem als llocs sense semiologia turística. Anirem als llocs que no semblen paisatges turístics. Tot i que, insisteixo, la pròpia presència de turistes li conferirà tard o d'hora la condició de turistes. I aquí estem, en un context molt interessant, a finals, a canvi de mil·lenni, en el que la construcció clàssica d'espais amb recurs i d'espais amb serveis turístics genera un tercer model. Aquest tercer model és la resposta més immediata, més espontània a aquest conflicte que us acabo d'identificar. I quina és la resposta? Doncs molt bé, tindrem un territori local, tindrem un recurs que ara li direm recurs principal, tindrem uns serveis turístics, però generarem una petita constel·lació de recursos secundaris. I direm, bé, tenim la Costa Brava, territori local, tenim un recurs principal, la platja, tenim uns serveis turístics, les discoteques, els restaurants, els càmpings, ja és massa tard, però han de venir els visitants. Com ho fem? Començarem a generar un canvi d'escala i ara parlarem d'un territori molt més ampli en el que, a poc, primer el Museu Dalí, després doncs, els aiguamolls de l'Empordà, després l'Estany de Banyoles, després el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, més tard Barcelona, comencen a ser elements de revalorització del territori. És a dir, aquest canvi d'escala genera un fenomen molt interessant i és aquell en el qual els territoris passen de ser elements puntuals o lineals a ser elements d'una geografia complexa. De fet, els nostres visitants, els visitants a la Costa Brava, són visitants que tenen de mitjana 7,2 visiten de mitjana 7,2 elements del territori. Tot i que el seu argument principal és el sol i la platja, al final hi ha 7 RS, 7 recursos secundaris, que aconsegueixen construir doncs, un recorregut turístic en el que a poc, aquest recurs principal va perdent pes. Hi ha un estudi molt interessant que els suggereixo que ha fet l'Institut d'Estudis Turístics de l'Estat espanyol, en el que ha identificat amb una metodologia molt interessant amb els conglomerats jeràrquics els perfils de turistes que hi ha a l'Estat espanyol i el perfil clàssic de turista vacacional, aquella persona que se'n va només al sol i la platja, ja representa només el 12% de tots els turistes que hi ha a l'Estat espanyol. I, en canvi, el turista de l'espai complex, el vacacional, li diu vacacional cultural, vacacional cultural seria una persona que va a veure el sol i la platja, però, a més, genera un ventall molt ampli d'activitats complementàries, ja és gairebé el 20%, 19 i escaig. Fixin-se com ha canviat amb el model turístic, en certa manera, entre altres motius, com a conseqüència de la pròpia crisi de la simbologia turística. Per això, agafin vostès la destinació que agafin, veuran que intenten construir aquesta geografia de llocs complexos. Tinc platja, no ho negarem, però començaré a generar, és la part de baix, que si continuéssim amb el cursor aniríem veient un sumatori molt ampli d'activitats complementàries que acaben tinguent moltes vegades més pes que el propi recurs principal. Això, per exemple, és el que estan fent fins i tot destinacions on havien tingut un discurs turístic molt clàssic. És l'estratègia actual de la Vall d'Aran. Aquest és un territori molt interessant que hi ha a Catalunya. És l'únic territori atlàntic amb una cultura atlàntica dintre de Catalunya, que és un país mediterrani. El seu riu principal va a parar al mar Atlàntic i no al mar Mediterrani i culturalment és una vall que mira al nord. Aquesta vall d'Aran, aquesta vall, històricament havia basat tota la seva estratègia turística en un recurs, que és la neu. És una destinació de neu molt important, però si vostès veuen ara doncs, el seu pla turístic i si veuen la seva pàgina web i si veuen la seva pràctica turística, veuran que la neu pràcticament és un accident dintre de la seva estratègia turística on s'incorpora doncs, la cultura, la gastronomia, el senderisme, el turisme actiu, la micologia, etc. O, per exemple, això és el que explica aquests canvis d'escala. Aquest és un exemple molt interessant, que és l'exemple de Barcelona. Barcelona té actualment 7,5 milions i mig de persones allotjades en un hotel, però probablement el nombre de turistes, si tenim en compte les altres ofertes turístiques, supera els 10 milions. Cada any 10 milions de persones visiten la ciutat de Barcelona, generant una tensió que avui en dia és molt latent. I com es resol aquesta tensió a la ciutat de Barcelona? La seva proposta és la de canviar d'escala. Pràcticament la meitat de tota l'oferta turística de la ciutat, Barcelona té 10 districtes, es localitzen en dos districtes, que és el districte de Ciutat Vella i de l'Eixample, doncs l'estratègia turística actual de la ciutat passa per posar en valor els altres 8 districtes. En certa manera, alguns d'ells sense cap mena de reputació turística, sense cap mena de recurs turístic, però amb aquesta idea de teníem un recurs principal, anem a intentar posar en valor aquests recursos secundaris. El més interessant és que si vostès entren ara a la pàgina web de Barcelona, veuran que a banda de posar en valor la ciutat de Barcelona, estan posant en valor els cellers del Priorat, és una regió que està doncs, a 100 quilòmetres de Barcelona, o avui, si entren a la pàgina barcelona.cat ara mateix, veuran que estan posant en valor la neu del Pirineu. Fixin-se com Barcelona fa un canvi d'escala i tot i que no renuncia que els visitants es quedin a la ciutat, integra tot el país dintre de la seva estratègia turística. Aquest canvi d'escala és, diguem-ne, molt inèdit. Per exemple, hi ha un fenomen que a mi em va cridar molt l'atenció. Si vostès entren a la pàgina web de Londres, posa en valor París. Quan vostès entren a Visit London, veuran que quan diuen què pots fer a Londres, dintre del menú, una de les coses que proposa és París. Estem en un canvi d'escala tan global que Londres ja proposa a París com a part de la seva pròpia oferta turística. Aquest model 3, que no sé si he sabut explicar-lo amb claredat, que és el pas del típic recurs més serveis a el territori complex, té una derivada molt interessant, que és l'aparició de, és la mateixa, però amb un component nou, que és l'aparició de relats. Què vol dir relats? Vol dir que tots aquests elements secundaris i principals comencen a cosir-se, a relligar-se amb un relat, amb un discurs que intenta ser global. En un context de competència entre els llocs a escala global, els que fan els llocs, el que fan els territoris, és intentar distingir-se sobre la resta a partir d'una narració, el que en anglès seria un storytelling, d'explicar una història que permeti relligar tots aquests recursos tan complexos que estic creant en aquesta geografia nova. I així comencem a veure una generació de geografia del turisme en la qual hi ha una batalla no entre elements ni entre recursos, sinó entre històries. I això és bastant inèdit. Històries que serveixen per a posar una rere l'altra una sèrie d'elements que abans estaven, diguem-ne, deslligats. Astúries utilitza aquesta narració del paradís natural o, per exemple, en el país d'on provenen vostès, han utilitzat una sèrie de recursos, un circuit, uns museus lligats amb l'automòbil, unes rutes escenàriques molt interessants, el sumatori de tots aquests elements per posar-los en valor genera aquesta idea de la vall del motor, Emília-Romanya, que s'ha fet molt fort amb aquest concepte i que, per cert, és un concepte que ara el Vallès intenta incorporar utilitzant la potència del Montmeló i altres elements de museus de l'automòbil. Fixin-se com això és un element inèdit. Ja no és timbari recursos i els poso en valor, sinó que són recursos que tenen algun element en comú i que permeten compactar-lo amb una narració. I llavors, insisteixo, en aquest context de competència global és una competència entre relats de llocs, relats inventats, relats sobrevinguts, relats profuns, relats reals. No necessàriament les històries tenen una vinculació amb el seu lloc. Algunes com aquestes tenen, diguem-ho així, un element sobrevingut. O aquesta, no? És una estratègia d'un territori on el vi és molt important, la Rioja. De fet, la Rioja és coneguda a tot arreu, no com a regió, sinó com a vi, com a denominació d'origen. I llavors el que fa inevitablement aquesta comunitat autònoma és la d'utilitzar la denominació d'origen com a relat per explicar tot el lloc. Vine a veure el lloc on es fa aquest vi que tu coneixes, no? Que té el nom d'aquest vi que segur que tothom coneix. Aquest és un territori de l'Índia que es diu Kerala, que ha guanyat bastants premis com a estratègia de posicionament de màrqueting. Kerala és una regió que el que ha aconseguit amb bastant èxit és el de sortir-se'n de l'imaginari col·lectiu clàssic de la cultura hindú i s'ha basat en els seus elements espirituals i els seus elements espirituals i religiosos com a element argumental, i Kerala es presenta al món com el lloc d'una determinada forma d'espiritualitat que cus tots els recursos d'aquest lloc. I a mi em sembla un element molt interessant, que és de quina forma estem en una geografia de relats, de narracions. I ja per acabar, en els últims 6 anys, 7 anys només, hi ha hagut un nou model que tenim un exemple molt interessant aquí, que és el conflicte de Barcelona, que és l'espai projecte. Hi ha una diferència molt important respecte al que veuen aquí. Fixin-se que aquí el projecte, el relat, és un element secundari que relliga totes les peces d'aquesta cosmologia que és la destinació turística. El que estic dient ara és que situem el projecte del lloc en el centre de la destinació i vinculem el seu projecte turístic amb el projecte econòmic, amb el projecte cultural, amb el projecte ciutadà, amb el projecte social. De fet, aquesta és una de les grans crítiques que hi ha actualment a la ciutat de Barcelona. No tant si el projecte turístic és reeixit o no, si funciona o no funciona, sinó que el projecte turístic s'ha despenjat, desvinculat del projecte ciutadà o del projecte de ciutat. I això no pot ser. I la reivindicació actual és la de reconnectar què vol ser la ciutat amb què vol ser la ciutat turística. I això genera ja no un relat de la ciutat turística, sinó un relat de la ciutat. Per exemple, Friburg. Friburg és una ciutat, és la ciutat verd per excel·lència. És una ciutat modèlica en la gestió de residus, en la generació d'energia, per exemple, en la investigació sobre com utilitzar de forma eficient els recursos hídrics, tot i que en tenim molt més que nosaltres, l'utilitzen de forma molt més intel·ligent. Probablement pel que és més conegut és per la gestió de residus sòlids, però també per la generació d'energia. Tota aquesta estratègia de Friburg, que era una estratègia, diguem-ne, de ciutat, l'ha situada en el centre del relat de ciutat, de manera que Friburg es presenta ara al món com la ciutat verd i amb aquesta narració atreu empreses, atreu visitants, atreu universitaris, atreu residents. És el que alguns anomenen ja no el city marketing, la marca de ciutat, ja no la marca turística, sinó la marca de ciutat, en la que la capacitat d'atracció d'una determinada narració serveix per atreure no importa què, en la que el discurs de ciutat connecta amb el discurs de turístic. I és molt interessant perquè en molts casos va associat a valors. Aquest, per exemple, és el valor ecològic. Aquest és un exemple de tants que n'hi ha ara. De fet, estem en una ciutat que intenta jugar aquest joc, que és el joc de la ciutat intel·ligent. De vegades, com veuen, tots els relats, també passava abans, hi ha relats que tenen un component profund i hi ha relats que són bastant artificials, no són més que un document i una declaració d'intencions. Per exemple, aquesta és la ciutat de Kazan, és una ciutat russa que s'ha posicionat en el món com un dels millors exemples d'això que s'anomena ara Smart City, una ciutat intel·ligent on el trànsit, novament la gestió de residus, la gestió de la informació, funciona amb criteris d'una certa gestió global intel·ligent. Els semàfors, el trànsit, els residus, la llum, l'electricitat, estan monitoritzats i funcionen més o menys de forma intel·ligent. Això els permet a Kazan atreure congressos, atreure residents, atreure empreses i, naturalment, atreure turistes. O això és Göteborg. La responsable de turisme de Göteborg va estar l'any passat amb nosaltres aquí a Girona i Göteborg és una ciutat que es presenta al món com una ciutat de la justícia social. És una ciutat gay-friendly, és una ciutat contra l'homofòbia, és una ciutat a favor de les dones, intolerant a la misogínia, és una ciutat que treballa molt per la redistribució de la riquesa i per la justícia social i per la reducció de les diferències entre rics i pobres. I aquest, diguem-ne, programa, que és un programa econòmic, que és un programa social, és l'eix de la seva relat de ciutat que proposen al món i diuen, vine'm a veure, vine a viure, vine a estudiar, perquè sóc una ciutat on la justícia social hi té pes. I a mi, per això deia que quan situem el relat dintre del centre de l'univers del relat de la ciutat, el concepte de valor comença a tenir molta importància. Veuen quin recorregut hem fet? Des de tinc una catedral i vine a veure, fins a aquesta societat contemporània on l'argument és som intolerants amb la misogínia, vine a veure. Em sembla que és un recorregut que val la pena, no? O Copenhague, no? Copenhague ha fet d'un símbol, que és la bicicleta, gairebé una declaració de vida. Una forma de dir, nosaltres, la bicicleta vol dir lentitud, vol dir poques emissions, vol dir una forma de mirar la ciutat, una forma d'entendre la ciutat, etc. I sobre la bicicleta construeixo el meu relat de ciutat. No només, però és el centre del meu, de la meva operació. I per tant, en aquest, diguem-ne, quatre models, jo crec que ara estem en un moment molt interessant, que és el model de la presentació de narracions globals sobre ciutats, territoris i països que competeixen entre ells, moltes vegades més en valors i en conceptes que no pas en atributs més o menys tangibles. I acabo amb una darrera reflexió que ve d'un article fantàstic d'un autor... abans els poso un exemple d'aquesta derivada. Si fa 20 anys ens haguessin dit quin és el millor model de la gestió turística a Europa, tots haurien dit el London Tourism Board. És la gran oficina de turisme que funciona molt bé, que ho fa tot molt bé, etc, etc. El primer que fa una empresa mixta, etc. Si vostès entren ara veuran que ha desaparegut el London Tourism Board i que ara existeix una empresa que es diu, bueno, empresa, un organisme que es diu London and Partners. I aquesta és la captura de pantalla, London and Partners. Què s'hi miren? El que fa, primer diu, vine a Londres per negocis, vine a Londres per fer congressos, seminaris, vine a Londres si vols fer un gran esdeveniment, una marató, un concert, vine a Londres a intercanviar, a fer comerç, vine a Londres si vols fer un anunci, si vols fer una pel·lícula, si vols fer Jocs de Trons, si vols fer no sé quina sèrie, si ets un estudiant, i si ets turista també vine. No estaria malament que vinguessis, tot i que és la ciutat de llarg que té més turistes del món, 80 milions de pernoctacions anuals, però fixin-se que en l'escala de l'estratègia de posicionament de marca de Londres, turisme és gairebé una nota a peu de pàgina, no és l'estratègia central de la ciutat. I si mira l'anunci de London and Partners, que clicaríem i ho veuríem, veuran que es preocupa molt més d'atreure elements que donen activitat a la ciutat que a la pròpia ciutat. I deia que això té a veure amb un element que és l'última cosa que els comentaré i que genera bastant... per mi és un dels grans reptes dels estudis del turisme contemporani. És un article d'un autor que es diu Alain Quaglieri, en una revista escrita nova, en el que proposen una revisió de l'atenció a Barcelona entre turistes i residents. La tesi central d'aquest article és que és veritat que en els dos extrems podem situar turistes tradicionals. Avui a Barcelona hi ha persones que dediquen la major part del seu temps a fer fotografies de la Sagrada Família i del Parc Güell, és veritat. I avui, a l'altre extrem, tenim residents que fa tota la vida que han estat a Barcelona i que formen part del seu teixit social, cultural, i per tant que el conflicte host and guest, anfitrions i hostes, és un conflicte vigent. Però, entre aquests dos extrems, han començat a aparèixer una sèrie de personatges intermedis, turistes que no són turistes o que no ho semblen molt, i residents que no ho semblen tant. Avui en dia a Catalunya la mitjana de canvi de domicili ja és superior a 7. En una societat on canviem 7 vegades de domicili, el concepte de soc resident l'haurem de començar a revisar. Estic en un lloc parcialment amb la voluntat de canviar-hi. I en un lloc on el concepte de turista també comença a canviar, no? Ell, per exemple, proposa un element central, l'anomena els postbohemis. Un postbohemi és una persona que té un projecte de vida i que se situa, en aquest cas, a Barcelona durant 2-3 anys, de vegades treballa, de vegades no, i ho fa com un projecte vital en el que ell no se sent en absolut turista, però tampoc se sent del tot resident. En una societat, diria Ari, hipermòbil, hipernòmada, on tots, en certa manera, estem constantment movent-nos i desplaçant-nos, la frontera clàssica entre turista i resident és una frontera que s'ha anat difuminant i probablement a poc haurem de començar a parlar menys de turisme i molt més de mobilitat, no? I de la geografia de la mobilitat. Jo crec que és en aquest context en el que entenem aquest tipus d'estratègies, no? De llocs que fan relats perquè tu vinem a veure, siguis el nòmada que siguis, excepte refugiats, que de moment per desgràcia no són del tots benvinguts. Aquest és el principi que els volia comentar, aquest escenari general en el que a poc la geografia del turisme ha passat dels models clàssics, tinc un recurs, vinem a veure, el complex, el context molt més complex, molt recent, tinc una proposta de ciutat, vine a establir-te en ella. I jo crec que en aquest context s'obren un enorme ventall de possibilitats d'investigació, de gestió, i per tant crec que és una forma de començar aquesta jornada que m'ha semblat que podia ser del seu interès. Gràcies per l'atenció. Gràcies.